Ràdio Maricel, a cel obert.
I diuen les notes inicials del catàleg, perquè l'exposició té catàleg, té un catàleg com aquells d'abans, també, eh? Diguem que amb tota aquella informació necessària, però sense tanta ambició editorial, per dir-ho així, però amb la informació necessària. Diu la Beli Artigas que entre la seva primera exposició, la de l'Artur Duc, la seva primera exposició a l'antiga i ja desapareguda galeria d'art instal·lada en una sala del Maricel de Sitges, que segurament vostès recorden, celebrada durant el mes de juliol del 1971 i aquesta d'agost del 2012, Duc s'ha convertit en un artista total. Segur del que fa i satisfet i convençut del camí que l'ha portat fins aquí i ara. Durant aquestes més de 4 dècades de treball intens s'ha anat deslliurant de les traves perilloses que en algun moment han pogut creuar-se en el seu camí, entrebancs que impedien que brollés la potent força artística que estava amagada darrere dels seus ulls blaus, del seu somriure clar i del seu posat tranquil i confiat. En aquesta mostra, mitjançant la visió de les moltes peces que la conformen, podem fer un petit viatge per l'obra i, en conseqüència, per la vida de l'Artur Duc. Beli Artigas, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Aquesta és la primera exposició que la Beli comissaria?
Sí, és la primera exposició que comissario plenament. He ajudat amb les altres, que he anat puent, però amb aquesta, bueno, és una gran estrena, la veritat. Mm-hmm.
Perquè això ha estat un interès especial en poder fer una exposició sobre Artur Duc?
Era un interès i una il·lusió per part meva, i després poder... Era també un objectiu, perquè és un artista que a mi m'encanta, que em feia moltíssima il·lusió poder estar amb ell, parlar, perquè una cosa és conèixer una persona i l'altra és conèixer d'una estona i l'altra és poder treballar amb ell, perquè comissaries treballar amb ell l'exposició. I la veritat que ha sigut una experiència que home, clar, començar així ja és... Ja m'hi posaria amb un altre d'ell i d'un altre artista demà mateix, perquè és una experiència magnífica.
La Beli Artigas vindicava també en el seu discurs en l'acte d'inauguració una certa necessitat de retrobar artistes sitgetans.
Jo ho estic copsant des de ja fa anys, que els artistes sitgetans no tenen espai, no troben espai. Tu parles de certs artistes, de molts pintors, escultors nascuts o que tenen molta relació amb Sitges, i ells no troben el camí, no troben com trobar un espai, que és la redundància, però no troben l'espai on exposar i mostrar la seva obra a la gent de Sitges. La gent no els coneix. Aquests dies a l'exposició no van poder venir a la inauguració certs artistes perquè estaven inaugurant exposicions o fora de Catalunya o per la Costa Brava, perquè Cadaqués, tenen tot aquest espai, tots aquests pobles tenen més tendència a mostrar art de joves o artistes emergents. Però aquí Sitges no trobaven espai, i amb l'Artur jo crec que era una de les coses que a mi em va sobtar més, que em deia, segur que és que no, això que jo faig una exposició a Sitges, no ho sé si ho voldran, si ho farem, si no. Dic, home, és que ningú pot dir que no voleu una exposició d'ú, que és molt bèstia dir-ho. Potser en algun moment no els va volia o no era la persona jo que tenia que anar a demanar aquesta exposició, però la veritat que aquesta vegada es va rebre perfecta, amb molta il·lusió, a la nostra proposta. Ens han ajudat, malgrat les circumstàncies econòmiques, en tot. Nosaltres és el que vam dir el dia de la inauguració, només volíem un espai i un recolzament. No es necessiten diners, perquè amb l'ajuda, amb el treball, amb la col·laboració, ja portes tu l'obra, ja les vas a buscar amb la gent que te'ls donen. El catàleg tu l'escrius i va ser una sorpresa els últims dies de, va, tenim uns diners per un catàleg petit, però què creieu? Perfecte, el fem. És a dir, treballar, si treballes amb il·lusió i amb sabent que això és el que vols i que això és el que s'ha de fer a Sitges, exposicions d'artistes, no sempre han de ser artistes sitgetans, no hem de ser tan xovinistes, però sí que donar-los cada cert temps un espai amb aquestes artistes per poder demostrar la seva vàlua artística.
Artur Duc, bon dia.
Hola, bon dia.
Després de 40 anys de pintar, i tal com estan les coses, sí, suposo que un deu haver après molt on hi ha les prioritats en la vida, no?
Bueno, sí, perquè tot el treball, bueno, i l'experiència dels anys, pues ja et fan, et van guiant, ja tens com una intuïció de com... per on anar, de què pot funcionar, de com fer les coses, no? Però la veritat és de que penso que quan treballes l'únic que et preocupa és el que estàs fent, no? Després ja el quadro després ja és una altra història, no? Aquí hi ha, dintre tot aquest tema, de tot el món aquest del treball artístic, hi ha moltes petites parts i en cada moment tens que centrar-te en la que toca en aquell moment, no? Llavors, a través de tots aquests anys, doncs, vas veient més o menys com n'ha subsistit.
Perquè quan a un li preocupa el que està fent, li preocupa si, a part de si sortirà allò que vol, si es vendrà allò que està fent, si... o arriba un moment en què ni això preocupa, i el que preocupa veritablement és la creació en si mateixa.
És que penso que al principi, quan ets jove, comences, t'esforces, no? Totes les coses que fas les tens que fer pensades, les tens que estar calculant completament, no? Totalment. Després, amb el temps, tot això ja forma part de tu. No voldria dir que és un fluir, però que sí, és entrar en un estat on el quadro i tu hi ha com un diàleg constant i t'has de deixar portar per tot això, i llavors el quadro et diu el que necessita, tu has d'entendre-ho, procurar fer-ho, i llavors et contesta i tu hi tornes, no? I aquest és el viatge mentre tu estàs treballant, no? Mm-hmm.
Des de fora costa molt, d'entendre-ho, això. Sí. Aquesta empatia, aquesta mena de vincle que hi ha entre autor,
sí,
i obra.
Clar, m'imagino que sí, mm-hmm. És com quan a mi tinc un problema a l'ordinador i veu un amic meu i jo m'ofego i dic, ai, ostres, ara estic desesperat aquí, no em funciona això, allò, i aquell ve i em pim-pam, toca això, toca allò, l'altre, i m'ho soluciona, no? I dic, ostres,
això també és un geni. Això també és un clàssic, desvincular els artistes de la tecnologia, o diguem-ne que els artistes no s'entenen massa amb la tecnologia.
No, jo suposo que hi ha de tot.
Hi ha de tot.
Tenim tendència a catalogar, no? L'artista té que ser despistat, té que ser alcohòlic, si pot ser, té que ser de tot, no? I no, hi ha de tot, hi ha artista que cada mes té que treure un sou perquè té nens que van a l'escola, mm-hmm. perquè tens un mòbil i un internet que pagar, perquè tens un cotxe amb el que desplaçar-te amb els quadros i amb tot el material. És que tenim mania, no?, d'encasillar, de ficar les coses dintre un calaixet, perquè llavors ja sabem que, bueno, allò, els artistes són així, estan allà i ja sabem que els tenim allà. Mm-hmm. No, hi ha de tot a tot arreu.
Però, és clar, 40 anys vista d'aquella primera exposició, en Duc pot dir que ha fet més o menys allò que volia fer i ha viscut d'allò que volia viure?
Mira, viure d'allò que volia viure, sí. Ho he aconseguit ara, ja és un moment més
això,
difícil.
Això té un mèrit, eh?
Sí.
Sí. Vaja, té un mèrit, sí, en una societat en què obertament, sí, en tot el que és el món de l'art i la, sí, suposada, sí, capacitat que poden tenir els artistes de viure d'allò que fan és molt qüestionada, o ha estat sempre molt qüestionada, no?
El que passa que en un moment donat vaig plantejar que o feia un canvi, o feia una inspecció d'aviam què és el que tinc que fer per poder aconseguir això, i llavors vaig fer dos cursos de màrqueting, dos anys, i em van obrir un món.
Sí?
Em van obrir un món, i a partir de llavors va ser quan vaig poder començar a viure d'això.
D'acord.
Sí.
Perquè quan un es planteja, vaja, la necessitat d'anar a un curs de màrqueting, suposo que amb un cert recel de dir, vaja, vés a saber ara això del màrqueting, què deu ser?
No, perquè les circumstàncies... No, però van haver unes circumstàncies que em van portar a que això fos una cosa senzilla, no? Entrar-hi, em vaig entrar que feien unes coses, m'hi vaig inscriure, i em van obrir els ulls en una part que el 90% dels artistes no tenim clara, no? Que és què fem amb el quadre un cop ja l'hem firmat.
D'acord.
I llavors això, bueno, ho vaig veure claríssim, no? I vaig entendre quins passos, quin funcionament, com té que anar, i això em va funcionar molt bé.
Ho pregunto d'aquella forma tan barruera, on s'ha de saber vendre, també?
Sí, jo diria que sí, però és que no és saber-se vendre. Tu fas una cosa de la que estàs molt convençut, llavors és molt fàcil parlar-ne. Tu estàs convençut. Jo, qualsevol artista, suposo que si hi ha un quadre que no li agrada, ja no l'ensenya, el tapa, pinta una altra cosa al damunt, no? I si no, pues, el quadre que tu has acabat, que n'estàs convençut, que, ostres, que tens ganes de penjar-la en una exposició, és una cosa que en el moment en què la firmes i tal, ets capaç de veure-la amb una distància, no? Uh-huh. De la mateixa manera com pots parlar d'un fill teu, no? Pots dir, ostres, és que és un tarambana, ostres, és que és un despistat, sempre, mai, sempre es deixa les claus a casa, el que sigui, no? Pues de la mateixa manera pots parlar d'un quadro. És algo que tu has fet, però que ja ho vas fer. Ara ho mires com un espectador. Et continua agradant? Pues és molt fàcil de dir-li a algú, ostres, és que és una peça molt maca, perquè és molt equilibrada, perquè té tot allò que tu creus que té que tenir, no?
I amb els anys on guanya prou ofici com perquè li poguessin dir que em pot fer vostè una pintura més o menys comercial o amb un tema que surti o amb una cosa que no surti tant? Això s'escolta sovint o no?
Home, sí, els encàrrecs també s'han de fer, perquè per això que us explicava abans, no? Perquè vivim en una societat que si no tens diners no fas res. Llavors, el més maco és poder convertir allò que tu has fet, que tu disfrutes fent, amb aquests diners que et permeten continuar treballant. Permeten continuar posant-te a l'estudi cada dia i treballar, comprar material, fer tot allò que tens que fer per continuar existint, no?
Això és un equilibri difícil?
És un equilibri molt difícil.
Molt difícil.
Sí, molt difícil. Més en aquest moment, no? Suposo que és un equilibri difícil per artistes, diríem, d'una edat i d'un tipus de treball, de pintura o d'escultura, no sabria com posar-ho, no? Però que no són ni Picassos ni coses d'aquestes, que això ja ho compren els multimilionaris. Llavors, aquest tipus d'obra, l'obra que faig jo, pues, la persona que ho pot comprar pues, és un tipus de gent que es guanya bé la vida, però que en aquest moment ho tenen una mica més difícil. Per tant, no és una prioritat comprar una escultura o comprar un quadro. Llavors, abans s'utilitzen els diners a nivell de família per altres coses. Llavors, això va quedant una mica relegat, no? I aquest és el moment d'ara, però bueno, hi ha hagut altres moments que ha funcionat molt bé, no?
Hi ha hagut altres moments especialment tan difícils com ara?
Sí, hi ha hagut moments difícils, però suposo que com ara no, mai les coses són exactament iguals. Sempre hi ha petites coses que fan que siguin diferents, perquè en altres moments potser la gent no tenia tants diners, però en canvi hi havia feina. El que passa que la gent no cobrava els preus que s'han arribat, els sous que s'han arribat a cobrar, no? Ara estem en un moment en què no hi ha diners i tampoc hi ha feina. Aquest és el problema més gros, no? No sé què passarà, però...
I quan un diu així obertament que viu d'allò que li agrada,
sí,
genera una certa sensació, això?
No l'ha de generar.
No l'ha de generar, no, però perquè... dic per si ara que tothom, diguem-ne, en general, les males cares i aquesta sensació, doncs bé, hi ha més d'un que poden dir, bé, vist del que m'agrada i el que m'agrada és això, i sí, jo m'ho passo bé així. I...
Jo penso que cada dia del món hem de donar gràcies de lo que tenim, no? I aquesta és una de les coses importants de sentir-te bé si les de lo que fas, no? I sempre hi ha algo per sentir-te bé, vull dir, potser avui penses, no? Ostres, porto un mes que no venc ni un quadro. Però bueno, cada dia respiro, els meus amics estan contents amb mi i amb ells, i cada dia hi ha alguna cosa, no? I no sé.
És
això és viure, no?
I això no és, com dirien els castellans, no és baladí. Un pensament així, eh? És bo pensar d'aquesta manera?
Clar, crees un estat positiu dintre teu que et fa estar bé, i és que a més avui més que mai, no? Hem de tindre aquesta visió. Vull dir, estic veient el sol, tinc els amics, sempre hi ha alguna cosa per poder sentir-te bé, no?
Gairebé dona aquella sensació de dir, hem de tenir aquella visió que semblava que reconàvem,
sí,
fa 4 dies,
clar,
no?
I tornarem cada dia més, penso, no? A retrobar coses maques que es havien oblidat, no? A vegades m'agrada explicar que recordo una nevada de l'any 60 no sé què, en aquella època, primer de tot, que molta gent no tenia telèfon a casa seva. Què feien? La gent agafava la pala.
Recordant l'Artur, la nevada del 62.
Sí, però és un petit exemple d'on hem anat a parar, no? En aquell moment la gent agafava una pala, agafava el que fos, i anaven a casa del veí a treure la neu de la porta de casa, després el veí venia a casa teva, el que fos. Ara no, ara de seguida que passa qualsevol cosa un agafa el telèfon i, escolta, m'ho veniu a arreglar això o no? No? I, no, ostres, no. Aviam, hem de tornar a ser aquestes persones que vivim en societat, i que ens ajudem els uns als altres, però ja no allò pensant vaig ajudar, no? Mm-hmm. Sinó és una cosa que té que sortir
instintivament,
clar, de manera natural. Mm-hmm. Perquè és així i no sé,
i per dibuixar només fa falta un paper i un llapis, com home, fa 30 anys i 40 sí, i 50
no, o embrutar-te el dit en cafè
o en el que sigui. Quina sensació ha tingut l'Artur Duc quan ha vist doncs, allò d'una revolada la seva obra des de finals dels 70 fins ara, així, crac, tota col·locada?
Ha sigut una experiència que encara no havia tingut mai.
Mai,
per culpa de la veu. He anat a alguna casa a buscar obra de persones que fa anys que els agrada molt el que faig i que han anat fent alguna petita col·lecció o gran col·lecció, i quan he vist la quantitat de coses meves que tenien i el respecte que li mostraven i tot, pues, hi ha hagut algun moment que m'he quedat, no sé, molt, molt sorprès, no? Molt, molt sobtat, perquè tu fas la vida cada dia, tu cada dia fas el que tens que fer, no? I el que ha passat, pues, bueno, ho recordes, però ja no existeix, no? Ja està. I en canvi és com si et retrobessis de cop i volta amb el nas enganxat allà davant de tot allò i penses, això és una casa. I llavors no pots deixar de pensar en algú que diu, ostres, hem estat a la consulta d'un metge a Barcelona i he vist un quadre teu. O aquell que diu, ostres, vaig estar en un puesto a Madrid i hi havia un quadre teu o dos quadros i tal, no? Ostres, vaig estar... I clar, et fas molt petitet.
Mm-hmm. O aquell quadre ha significat alguna cosa especial?
Sí, no sé, per... no, però a nivell personal sí, penses, sí, ostres, el que has anat
repartint.
No? I això, anar fent. No?
Vista l'exposició, hi ha algun d'aquells quadres que m'enduc especialment li hagi suposat allò un dia? Retrobar-lo...
No sé... És tota l'exposició en conjunt, no? Perquè cada una forma part d'un moment, no? Diríem que la vida d'un ser humà és un darrere l'altre d'aquí i ara. Uh-huh. El passat no existeix, d'acord, perquè ja ha passat, el futur tampoc, perquè encara no ha arribat. Uh-huh. Llavors
una associació de moments.
Exacte, de presents. Llavors cada un forma part d'un moment.
D'un aquí i un ara, no?
Clar.
No? D'un aquí i un ara.
Que ja ha passat, però que uh-huh. és d'aquell moment, no? I llavors és això.
Com enfilar aquest recorregut? I de quina forma? Es parla primer amb el pintor? Com es planteja tot això?
Es planteja, sí, primer parlant amb el pintor, que són converses de... Home, estaria molt bé fer l'exposició. Un cop et diuen que sí, aquest és l'espai. Clar, a partir d'aquest espai, amb què podem comptar? Tenim molt clar que era retrospectiu, és a dir... marcàvem un punt, que era l'any 71, el juliol del 71, just, uh-huh. Feia 41 anys, i a partir d'aquest punt, de les primeres obres que es van exposar en aquesta sala del Maricel, a partir d'aquí començar a anar evolucionant l'exposició, igual que van evolucionant el seu art. Nosaltres comencem amb les figures de línia, les que són unes siluetes que era la base d'aquella exposició. Passem als paisatges, perquè clar, quan això sí que ens vam adonar compte que quan arribaves allà tothom va entrar, anaven al fons, veien els gegants, tornaven enrere i no van... Tenies que dir-li no, perquè deia, ara, quin paisatge? Per què va fet un paisatge? No, home, no. Intenteu començar, o torneu un altre dia i comenceu per la porta
amb més calma
i està marcada
la recorregut, ruta,
el recorregut per dins de l'exposició. I va ser com parlant amb ell i sobretot ell, és el que deia, les seves obres són com fills, és a dir, jo no triaré quina obra, jo t'ajudaré amb tot, però ets tu el que has de saber quines obres han significat per tu alguna cosa, mm-hmm. quines obres et marquen un canvi, corresponen a un moment clau, i són totes aquestes obres que més posades, jo les havíem anat veient, però clar, les veus al taller, mira, t'ensenyo aquesta, però per la dreta és així, mous un quadre, ara t'ensenyo com és per l'esquerra, i clar, quan aquella dels senyors, aquella tan gran, els homes descalços, sí. Clar, quan la veus posada t'impressiona tant, perquè, ostres, la veus allà que l'hem vist amunt, avall, posant-li quadres davant, no, clar, és una experiència que cada quadre sí que agafa vida, el taller està molt bé, però quan la vas posant a la paret, i la vam posar, bueno, la veritat que també s'ha d'agrair els que ens van ajudar a posar-les, van ser magnífics, perquè clar, tu vas allà i dius, bueno, va, posa'm a baix, a dalt, perquè és, tenen vida i tenen, han d'estar en una certa, un cert punt col·locats perquè es vegin bé, i vam fer aquesta ruta per dins, aquesta evolució, que és, es va veient, eh? A més, es veu molt a través del color. Primer hi ha l'explosió del color de l'escola, quan ell té la influència de l'escola de Sant Vicenç, té una explosió de color tots els paisatges de Castellet, tots els paisatges d'Holanda. Hi ha un moment de trencament que expliquem, que és quan ell se n'adona que aquests quadres hi ha vària gent en aquell moment, que és normal, és una escola que els està fent igual, i que ell em va dir, em va fer gràcia, el pot haver firmat qualsevol dels meus companys, i trenca el negre. Un moment que, clar, la gent també es va sobtar, perquè no és un duc dels que coneixíem tots.
No diríem que tots Sitges, però gairebé tots Sitges.
Molts Sitges, oh, quins
negres. Es va sobtar quan va veure que d'aquells paisatges amb tant de color...
Passem a les Tres Maries, per exemple.
Ah, exactament. Aquells... No?
Però, clar, aquí hi evoluciona.
Li van caure els paisatges al damunt, gairebé en aquell moment.
I passa el color negre, evolucionant, perquè també afegeix molta més matèria, i afegeix el collage. D'aquí passem als... Evolucionem... sobretot amb el to també i amb el tema. La tristesa segueix amb el circ, amb aquest circ tan trist, aquest món que no agrada, que és dels nòmades, de gent que viu amb una vida. Ell la reflecteix perfectament, però aquí ja hi comencem a veure que va evolucionant amb els colors, ja es veu més duc, ja apareixen les figures amb més el que nosaltres coneixem ara com a duc, evidentment totes són duc, i així es va seguint per, bueno, fins a arribar als càters, a l'època dels càters, a la reconeguda, que tothom coneixia. Era molt graciós sentir, jo tinc un d'aquests, o jo tinc aquest, perquè la gent diu, jo tinc aquest, no, aquest no, dels músics, dels músics, perquè els músics, els càters, les motos, clar, que aquí els músics, els càters i les motos també el veiem amb ell, que és el que diguem en aquest text, perquè les seves aficions o les seves activitats diàries, també a part de la pintura, les plasma perfectament en els seus quadres. I tenim les motos, que no he aconseguit que em portés una de les seves motos allà, i ho dic públicament.
Per què?
Perquè jo volia portar una moto de la seva col·lecció.
No, per què no ho has aconseguit?
Perquè allò és una exposició, ja en farem una altra. Farem una de motos una altra vegada. No, però és una broma que ens portem ja. Però a veure, les motos que són... Que, bueno, jo les trobo precioses.
Que són obres d'art com els quadres, no?
Les motos.
Sí, sí. Sí, sí, sí. A més, són motos antigues que eren... formaven part d'un moment de desenvolupament tecnològic, no? I cada dècada hi havia un canvi important amb la mecànica i amb el que s'havia anat descobrint. Primer no tenien frenos, després ja tenien frenos, després ja no hi havia canvis de marxa, vull dir, després ja van inventar el canvi de marxa, de manera el lloc on es col·locava el dipòsit de la moto.
Preguntem una bestiesa, hi ha molts pintors o artistes apassionats pel que pot ser, ja no dic la mecànica, el disseny industrial, els objectes.
Sí, suposo que sí, clar.
Sí? Però vull dir, si en Duc se n'ha trobat més d'un o veritablement...
No, n'hi ha.
Per allò de l'objecte convertit en una veritable obra d'art, eh?
Sí.
D'acord, la Beli volia portar una moto, no ha estat possible, però a ver les ailes.
A ver les ailes.
I en un moment o altre vagin a saber. Estàvem amb músics, en càters, amb motos...
Els càters també és una sèrie que...
Molt coneguda,
en la que... Clar, jo hi vaig entrar, i és el que explicava, jo hi vaig entrar a Duc, abans ja el coneixia, era més petita, bastant més petita, i els càters van ser els que a mi em van impressionar bastant, i vaig demanar-ne un, que l'he posat a la col·lecció, una serigrafia que jo l'he tingut que portar amb mi, ja ho dic, sempre anat darrere meu, doncs amb la meva primera exposició de comissària també l'he volgut col·locar. Els càters és molt interessant, no només pel seu estudi històric que va fer, perquè es va documentar tant de la pintura del moment, de la pintura medieval, sinó també pel moviment, que el moviment és una constant en tota l'obra de Duc. I en aquest moviment hi veiem figures com, per exemple, els arquers, que els arquers sembla, jo els havia vist, me'ls mirava, li m'agraden, no hi veia la perfecció que he pogut veure dels moviments, perquè ell també practica el tirar l'arc, ell domina perfectament el moviment, doncs aquest domini físic del moviment el transmet i el plasma en els seus quadres. Dels càters, després ja tenim la sèrie dels... Bueno, ja és aquella, també hi ha molta color, hi ha el moviment, hi ha uns quadres que jo trobo magnífics, que són les de la Bruixa.
Ah, la Bruixa, Tom
Pel Garraf, que, sí. Estan, que de vàries, hi ha diverses obres, però n'hem col·locat tres bastant relacionades amb Sitges.
Amb totes aquelles textures també de material.
El material, el treballar la tela. Anteriorment, en les primeres obres, comença a treballar la tela afegint-hi el que és les sorres, perquè sí. Així encara aquesta textura es magnifica, s'amplia. I anem evolucionem sobretot també amb aquesta sèrie tan, que també m'encanta, d'aquest món, aquests pescadors que recullen el fruit, que agafen, que se'ls escapen els peixos però que segueixen lluitant, que és el que nosaltres vam posar per la portada, per acabar la Cadelles, a les obres, bueno, hi ha la serigrafia, hi ha diverses, clar, quins estem deixant-nos ara en aquesta evolució, el que és l'escultura, que hi ha una quantitat d'obres, hi ha obres de fibra de vidre, hi ha obres de ferro corten, de bronze. Vull dir, hem intentat, bueno, hi ha les ceràmiques, els llibres de bibliòfil que no els hem pogut posar per qüestió d'espai, n'hem posat el petit que teníem, però bueno, els tenim allà, si algú els vol veure que també ens ho digui, els tenim guardats, els tres o quatre els ensenyarem. Nosaltres estem disposats a tot, ho hem donat tot i estem disposats a tot, si volen visita ja els hi farem també. Però fins a arribar a la situació actual, que hi ha una del moment que de l'exposició va venir, ens van dir, escolta, mireu, que hi ha una senyora estirant els diners, perquè és una obra crítica, per qui no hi hagi anat, que es veuen unes figures bastant, bueno, unes figures macabres, podríem dir, envoltades de bitllets enganxats, és un collage. Pues una senyora, mentre nosaltres fèiem la presentació...
Figures d'aquelles relacionades amb els que mouen els fils del món.
Amb els 4 o 5 fils del món, que som les...
Que viuen satisfets enmig d'un...
O com a mínim de la nostra societat. Ah,
exactament.
No?
Que viuen satisfets allò enmig d'un vessall de diners. No?
Clar, però és el que dèiem, les obres d'art segueixen tenint vida un cop exposades, perquè l'obra que vam posar segueix estant allà, però hi ha els diners... una mica arrencadets. Sí, perquè fotocopiava molt bé. No sé si com no era pintor, això no és pintura, és fotocòpia. No, els van intentar arrencar.
Els van intentar arrencar.
Sí.
Mentre estàvem
fent... I algú que es devia dir, calla
que potser...
Avui. Avui. Però és la situació econòmica també, perquè clar, en un altre moment també passes de llarg, potser és la persona, però que és... una anècdota que en aquell moment ens va sobtar, ens va fer gràcia, perquè vam patir, escolta que estan, no, bueno, jo li vaig dir, passa això, Artur, ja ho arreglarem.
Seguim amb l'anècdota. En Duc havia estat mai tan militant en una obra? Una expressió de pensament personal tan...
Mira, en tota l'exposició i en tota la meva vida, la pintura ha reflectit el que a mi m'envolta, el que a mi m'agrada, el que a mi em preocupa, tot, no? Quan jo he estat trist, els meus quadres han sigut tristos. Quan he estat molt feliç, els meus quadres han sigut molt feliços. A mi m'ha agradat el món de la moto i les motos estan reflectides, tot, no? I ara és un moment en què jo agafo uns enfados tremendos quan discuteixo amb amics i veig que s'autoacusen de la situació econòmica, no? Perquè és el que ens ha fet creure el govern. Llavors jo m'empipo, no? M'empipo, no puc per més. Dic, no, això no és culpa nostra, ens han fet creure que és culpa nostra. En això ens han estafat, no? I ens estan estafant. I el pitjor és que que acabem creient-nos que és culpa nostra. I aquests enfados ha estat el que m'ha portat a pintar això, perquè també em serveix de teràpia, suposo, no? I la veritat és que n'hauré de pintar més, perquè m'he calmat una mica, però ja m'estic desencalmant una altra vegada.
D'acord, o sigui que el tir en barc tampoc serveix per a temperar,
Sí, home,
sí, és brava. Però anem, perquè és una visió molt, vaja, molt contundent, no?
Sí, perquè...
Qui vegi tota l'exposició veurà, òbviament, tots aquests estats d'ànim, però al final hi ha alguna cosa més que un estat d'ànim, no? Que és una denúncia molt oberta, expressada en una obra, no?
Clar. I va acompanyat d'un altre quadret petit que diu ara què,
que és això, que és el que es pregunten molts en plan, bueno, i ara què?
És el contrapunt d'aquest gros, sí.
Però acabem amb una Holanda.
Sí, home,
això sí que teníem clar, s'acaba al costat, ni que sigui més petit, s'acaba amb la serigrafia d'Holanda, un altre dels temes recurrents en Duc, i no, acabem bé, acabem amb alegria, bé, perquè tampoc és un moment, tampoc... No. És el que deia, hem de mirar el sol.
Existeix aquest vincle amb Holanda, encara? Duc i continua anant sovint?
Sí. El vincle més important, que eren les persones que vivien allà, que eren com uns padrins, no? Aquests ja no hi són, perquè aquest hivern passat, no l'altre, va morir a l'Elisabet i ja està, ara hi tinc amics. Però no és el mateix, perquè quan vivien aquells és com si tingués jo la casa allà, no? Llavors hi podia anar sempre que volgués i tal, amb tota la família, això. Ara és, la situació és diferent, però bueno, continua agradant-me.
D'acord. Viuen d'una altra manera?
Sí, viuen...
Quan ara aquí mirem tant Europa i que tal, i que no sé què, és veritat que...
Ells han viscut sempre d'una altra manera. Vull dir, quan jo estudiava Belles Arts i anava a passar l'estiu allà i m'explicaven que si allà, per exemple, els que estudiaven Belles Arts, si no tenien diners per viure, el govern enviava unes persones, miraven l'obra que feien i deien, ostres, la teva obra val la pena, bueno, què necessites per viure i per treballar i tal, tant, bueno, doncs vinga, quants anys trigaràs per acabar la carrera i començar d'allò, tant, et donaven un tant cada mes i tu anaves fent la teva vida. I després ells tornaven cobrant amb obra.
D'acord.
Clar, això l'any 71, 72, 73...
Fa 40 anys enrere, això, vaja.
Clar. I imagina't, vull dir, sempre han fet la seva vida i molt lluny de nosaltres, no? Molt per endavant, no? I llavors, clar, també fan un altre tipus de vida perquè tenen un altre clima, tenen una altra situació...
I una altra història i tot plegat, no?
Sí,
no? Però és cert que és una forma de concebre la vida també diferent, no?
Sí, han sigut molt...
Jo pregunto perquè dins de la carrera d'en Duc, en Duc també està professor.
Sí.
I a l'AUCA.
I a l'AUCA, aquesta AUCA de Can Colapi de l'any 81. Jo dic perquè un professor suposo que també deu mirar amb una certa perspectiva els que vindran o els que venen. I com es puja, com pugen, com es concep, com es percep el que hi ha ara o el que hi havia.
Bueno, no sé, a nivell de donar classes i tindre nens, no? El que sí vas veient és de que les persones ens anem fent grans, però continuem tenint aquell nen a dintre, no? Aquell individu, no? El que ha sigut un tarambana és un tarambana sempre, que passa que en alguna part de la vida potser una mica més endolcit o més arreglat, perquè les circumstàncies li fan ser així, no? Per això a vegades quan veiem una persona gran que ja passa de tot, es torna a convertir en aquell nen que era abans, no? Ja no té el per què dissimular i
el per què
no deixar de dir alguna cosa, no? I torna a fer el que feia quan era petitet. És una sensació que tinc a través dels anys i de la gent que he anat coneguent i que he tingut a l'escola, no, en aquest aspecte.
I perquè els que venen ho han de fer millor, no?
Bueno, no ho sé, és que... Uf, amb això també jo tinc...
Com a pares,
Jo penso que, precisament en parlàvem fa poc, jo penso que el ser humà, com a ser humà, continuem sent els mateixos que fa 20.000, 25.000 anys. Continuem matant amb els altres, amb el del poble del costat, perquè no pensen com nosaltres, perquè són diferents. Continuem exterminant-nos fent el mateix. Com a ser humà som iguals. Sí, tecnològicament, amb tot això sí que hem evolucionat. Tenim medicines, tenim el mòbil, tenim ordinadors, anem en cotxe, però com a ser humà estem igual.
Com a condició humana, vaja.
Sí, exacte. No hem canviat en absolut. Perquè la nostra mirada sempre ha anat cap aquí, no? A tindre el cotxe més gran, a ser més guapo que l'altre, a passar per damunt de qui convingui. No, en aquest aspecte no...
No hi ha massa optimisme a ficar-hi.
Sí.
Què passa quan es mira el passat, a l'obra del passat? Quan l'Artur veu, doncs això, una antològica és enfrontar-se d'alguna forma a allò que s'ha fet...
Sí, bueno, aquesta és una sorpresa, no? És perquè ho veus tot de cop, no? És com si et fiquessin la teva vida per sobre amb una canyada d'aigua, no?
També és molt simple la pregunta, tot agrada?
Mira, sí.
Sí?
Sí, sí. I suposo que sóc més exigent ara que fa uns anys enrere, no? Amb les coses, i llavors em sento content.
Això és l'edat?
Està malament dir-ho, no? Però l'edat, no ho sé. Però però les obres que hi ha a l'exposició, ostres, si fossin d'un altre també les trobaria molt, molt maques, perquè jo les veig amb distància, eh? Vull dir, totes les coses que crec que una obra té que tenir hi és aquí, no? En cada quadre, en cada escultura, en cada cosa. Per lo mateix que t'explicava abans, perquè si no hi fos igual no l'hagués portat, no?
No, però una cosa que em sobtava a mi és que a mi això a més em va fer que m'agradés més, és que tot el seu li agrada, que això és molt bo per un artista. Vull dir que mira, aquest que és, quan jo li dic, sí que és, que maco aquest, sí que és maco, i dius, pues molt bé, perquè a vegades també no m'agrada gens la situació d'anar amb artistes, ah, això no, ho amaguen. Mm-hmm. Ai, això ho vaig fer quan, no, ostres, és la teva evolució, i en aquell moment t'agradava, igual que ens agrada ara, que quan les veus posades, el gat, la Cecil, tots, sí, són sí, preciosos. Però clar, potser sí que posats en un despatx o en un taller així són foscos, i dius, a l'exposició, ara... Però ell m'ho deia, aquest m'agrada, jo, aquest m'encanta, ah, que sí que t'agrada, jo, pues això m'agrada, aquesta, el seu caràcter també, perquè això ve amb el teu caràcter de dir positiu, de clar, és que si a tothom li agrada, és el que deia, com, a qui no li agrada, en broma, deia, jo, a qui no li agrada un duc, quan estàvem allà tothom es repartia, els teus quadres quan arribis, els dius a la gent que els seus propietaris...
Perquè
que
aquesta selecció està complicada?
No.
No, en el sentit de dir si hi havia molt obra i s'ha hagut d'escollir molt, a això em refereixo.
Sí, vam portar-ne més també a la mostra per tenir la possibilitat d'això que dèiem, que estèticament també es veiés completa, que no calia
que la distribució fos
adequada. Agradable, que quan tu entressis allà ho veiessis tota l'evolució, totes les seves etapes pictòriques o artístiques, però tampoc agobiés. I no posar aquell perquè volíem, sinó... Ara sí que vam intentar fer una mica el racó de Sitges allà, que eren els últims que hem posat més baixets perquè sigui els ulls dels nens.
Exacte.
Perquè el que també volem és que els nens vagin a les mostres, que vegin... Bueno, han anat nens i han quedat al·lucinats, els ha encantat poder tocar, poder veure...
Amb els gegants, amb els pastorers...
Però hi ha tot, perquè després a veure els nens de l'escola, l'escultura penjant, els castells... Vull dir, és molt maco pels grans, però jo crec que és... que pels nens serà molt alliçonador també, i que hi vagin, i que els deixin
En Duc explicava una anècdota d'aquelles tan, vaja, tan del dia a dia, que ell mateix comentava que unia totes les persones que ens ha dit un quadre, que és allò de el drap de la pols quan anaves a casa.
És que va ser molt bo, eh? Això ha sigut un detall. Això ha sigut un detall molt maco.
És una anècdota tan clàssica de passar el drap de la pols pel Marc i que el quadre surti tal com ha de sortir.
Va arribar un moment que quan trucava en una casa, jo ja pensava, aviam, avui...
A veure què passa.
Si no és mala senyal, no? Vol dir que no està penjat.
Per això mateix.
Vol dir que te'l pengen quan arribes. Això hem de pensar-ho, eh? És una mala senyal. Quan ara no anem a buscar un quadre i no passin el drap per sobre, mala senyal, vol dir que ara estan tranquils, que estava net.
Sí, això era maco. De seguida venia algú de la casa amb un drap de baia i espera que trobarem la pols. Oh, i em feia una gràcia. A més, els explicava, eh? Ostres, això és fantàstic.
Gairebé són les 11. Ahir algú ens deia que era l'any 98, l'any en el qual en Duc va fer el quadre que després seria el pòster de la Festa Major.
No l'hem trobat.
Què ha passat?
No l'hem trobat, no sabem... No. Hem buscat per tot arreu, hem remogut cel i terra de Sitges i el pòster no l'hem trobat, a l'original.
Sí.
Teòricament,
eren dos.
Els dels gegants que donava la bola al món, amb una bola que ja sortien disparats, que era Sitges cap a l'univers, i era el dels gegants volant per sobre el castell. No, i nosaltres al catàleg veureu que posa, perquè estàvem convençuts que el tindríem,
que el trobaríem, sí.
I que posa, parlem d'ell, i com podeu veure, però no l'hem trobat, no sabem. Bueno, es va donar teòricament a l'Ajuntament, però no es va entrar per registre.
Sí, no sé. El que passa que sovint hi han coses, quadros o dibuixos o coses que van a parar a l'impremta, que s'han de
anar a buscar després,
que s'han d'anar a recollir, igual després no es va, és que poden passar mil històries, eh? I per exemple, amb originals d'escultura quan es porten a la foneria per fondre, tal i qual, després igual també hi han coses que desapareixen.
No, si apareix el posarem. Tenim 30, encara tenim un mes per posar-lo.
O sigui que aquella frase de vés a saber si està en un menjador.
Jo tinc a sota la cartela, feta, per si apareix.
Per
si
poder-ho, poder-ho posar.
L'havia fet, és a dir, que sí. Segur que està en algun menjador o no.
En aquest cas és al revés, eh? L'obra que hi hauria de ser i que no hi ha hagut manera en aquest cas de poder trobar, eh? Els originals
més
de...
va ser el nostre punt més o menys d'unió
d'estar
poder parlar del... Però bueno, jo el tinc, els pòsters els tinc, són pòsters, aviso, els tinc a l'habitació però ja no els podien portar.
En què està treballant ara l'Artur Duc?
M'agradaria dir una cosa,
sí, home,
és que una exposició quan la gent la veu muntada la veu i ja està, però muntar una exposició és una cosa bastant complicada, perquè un quadre al costat de l'altre no s'han de fer mal, has de mirar tamanys, has de mirar colors, has de mirar d'unir-ho tot, no? Que hi hagi tota una unió. Llavors la gent, quan veu una exposició, veu l'exposició, es mira els quadres i no troba que res falti. Mm-hmm. Vol dir que està ben muntada.
Que hi ha una coherència, no?
Exacte. Quan hi ha un equilibri, quan està tot ben posat. Llavors això és un tema difícil que aquí s'ha solucionat força bé.
Hem treballat
la Beli va fer un plànol, aquí, ja va fer un plànol de l'espai.
Nota que no soc filla d'arquitecte, no? Vaig fer un plànol, per això ho diu, perquè era que no sabíem si estàvem al cap de la vila i feia un plànol dels carrers o estàvem a dins del Miramar.
Era allò que em deien abans a mano alzada.
A mano alzada. I tan alzada.
A mano alzada ja se sap que les proporcions, oi?
No sé com han capigut aquests quadres, eh?
Sí.
Estem arribant a les 11. En què està treballant l'Artur Duc ara?
Bé, ara estic descansant. Després de la moguda aquesta d'anar a recollir quadres, obra per aquí per allà i tot això, doncs ara estic com un moment així. No, però tinc coses per fer, tinc algunes escultures per acabar, alguns quadres per anar treballant. No sé, estic en un moment que deixo que vingui el que tingui.
Que vinguin les coses, no?
Sí. Penso que és un moment interessant perquè canvien coses també, potser, no sé, aviam. Mm-hmm.
A veure-les venir.
Sempre m'agrada dir que el primer sorprès és l'artista, no? Perquè és això, tu tens una idea, la treballes i després surt el que surt.
Just.
Acceptar això que surt també forma part de tot.
Eh? De tot plegat.
Clar.
Del 1971-2012, impermanència, l'etern canvi de totes les coses. Artur Duc, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a tu.
Beli, gràcies.
Moltes gràcies.
Tenen de temps fins al 2 de setembre, tot el mes d'agost, per anar a la planta baixa del Miramar. Tornem en 5 minuts.